del migdia, la qui els parla Susana Pérez. Molt bon dia i donem la benvinguda al nostre convidat, Ignasi García, diputat provincial. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, resulta que és una notícia, hi ha una inversió de 40 milions d'euros per a millorar la planta de tractaments i ampliació de l'abocador, i 40 milions d'euros.
Són molts diners.
Molts.
I segurament seran més de 40. Sempre estem sent conservadors en les xifres, però estem parlant d'una inversió molt important en la planta que tenim en Onda, l'empresa pública Reciplaça. És una cosa complexa, per això estem tardant més de lo que ens haguera agradat per a poder tancar el projecte, que l'últim detall, i començar l'últim tràmit administratiu que ens quede abans de començar amb les inversions, però és una inversió més que necessària, no? La planta d'Onda de Reciplaça va fer l'any 98, era una inversió necessària en aquell moment, bàsicament perquè l'any 98 n'hi havia molta manera de tratar la basura, que era se replegar en els carrers, se portava un lloc i se tirava. I això s'enterrava. I això és com se tratava la basura en els anys 90, i inclús n'hi havia algun lloc en la Comunitat Valenciana que en el 2014 encara ho feien així. I en aquell moment va ser molt positiu el fet de que la basura, pues, abans de tirar-la i enterrar-la, la tractarem i la separarem i recuperarem allò que puguem. Però també és veritat que l'any 98 fins ara ha passat molt de temps, les coses han canviat i és necessari innovar, és necessari invertir, i som capaços, tenim la tecnologia per a poder fer que allò que arriba a l'abocador, pues, tingui una millor separació, selecció i reutilització. De fet, una de les coses que volem fer és treballar el tema d'aconseguir una mescla de residu que tingui la capacitat de crear energia per la part calorífica que tinguin. Inclús tenim projectat, en el cas necessari, una planta de gasificació per a tratar-lo, no? I el que se tracta és de reduir moltíssim allò que s'ha d'enterrar en l'abocador. Ara mateix estem enterrant moltíssim, i si invertim en la planta, i això sí que és la part fonamental, separem selectivament abans de tirar-ho tot al mateix contenedor, que pareix que per arte de màgia desapareix la basura, i això no és cert, pues podrem començar a ser respetuosos amb el nostre medi ambient, que ara mateix ens quede molt de marge de millora.
Com està en este moment la relació entre l'Ajuntament de Onda i la Diputació de Castelló?
Bueno, la relació, jo crec que...
Perquè per fer esta inversió...
Sí.
S'haurà donat una llicència d'obres, no?
Bé, les llicències d'obres les ha de donar l'Ajuntament d'Onda ara mateixa. De fet, Reciplaça va demanar una llicència d'obres en agost i encara estem esperant a que ens la donen. Sí que és veritat que n'hi ha hagut un retard. També és cert que, bueno, la llei d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat porta alguna normativa que ens podria afectar com una actitud, bueno, que és una cosa supramunicipal, i per tant també estem estudiant jurídicament si podríem que la llicència no passara per ahí, però això és una cosa que ja estudiarem. Nosaltres entenem que l'ideal és que ho faci l'Ajuntament d'Onda, que n'hi hagi una bona relació.
Però a les hores d'ara, a la fecha d'avui, l'Ajuntament d'Onda no ha donat encara...
N'hi ha una petició que tenim que a dia d'avui, que jo sàpiga, encara no mos l'ha donat i la van demanar en agost. Sí, és cert que n'hi ha un retard. I a més és una obra necessària perquè és justament per als túnels que han de tractar la matèria orgànica que arriba dels contenedors marrons que van a ficar en Vila-real, en Castelló, en Benicàssim, els diferents ajuntaments, no? Per tant, no té sentit tampoc que fem la recollida si no són capaços de tractar la matèria orgànica per a fer compost. És una obra, com jo dic, necessària, perquè justament el 40% de la bossa de basura que tirem és matèria orgànica. Si nosaltres fem una bona separació, però en la planta de Reciplaça se trata, pues lo que aconseguirem és reduir moltíssim les tones que estem soterrant. El 2019, el Consorci 2, el que porta Reciplaça, va enterrar 120.000 tones baix terra. I això són molts quilos, molts quilos. I a més, clar, com no tenim abocador dins del nostre consorci, des de l'any 2014, això ho vam fer transportant-lo a Aragó i a Castella-La Mancha. I això són moltes transport que fa CO2 a banda del cost econòmic, no? Ho diu l'alcalde de Vila-real la setmana passada, però bueno, que és una cosa que mai hem negat, del pressupost de Reciplaça, que són 16 milions d'euros, 6 van justament a transportar la brossa fora del nostre consorci perquè no tenim un espai on ficar-lo dins del consorci. És veritat que Onda, pues, té certs reparos, jo ho puc entendre, va fer una petició el representant de Honda dins del Consell de Reciplaça, que tot el Consell va, li va donar suport i hem fet una consulta a l'Institut Geològic Miner sobre la idoneïtat, però d'entrada entenem que el lloc és idoni, bàsicament perquè així no van dir els tècnics en el seu dia, esperarem que diu l'Institut Geològic Miner, i també perquè nosaltres som molt, molt exigents, per exemple, en el control de, dels aqüífers i de l'aigua al costat de l'abocador. És veritat que l'abocador està tancat des del 2014, el que està en funcionament és la planta, tenim planta i abocador, nosaltres volem fer les inversions en la planta perquè pues evitarem olors, evitarem, farem un millor tractament, evitarem menys residus, recuperarem més, és necessari, és bo per al municipi de Honda i per a tot el consorci, però l'abocador que està clausurat nosaltres fem un control, de fet fa un control la UTE, fa un control la conselleria, fa un control Reciplaça i damunt fem un control amb la càtedra que tenim Reciplaça i la UGI i de vegades en quan contratem a altres independents perquè ens facin altre control, no? I ens ho prenem molt en serio perquè al final pues, molt prop està el riu Millars i bueno, pues, nosaltres volem que les coses estiguin en condicions i per ara la veritat és que en tots aquests anys aquest control ha demostrat que les coses s'han ben fetes i que no estava en un risc.
Però quan la inversió? Però això...
Pues la inversió... a mi m'ha agradat que hagués començat en octubre del 2019 i, evidentment, els termes en administrativament són lents, però si els flecos que ens queden es tanquem i no ho espere que no passarà de març...
Hem de quan fer... parlem dels flecos, n'hi ha molts flecos o n'hi ha un fleco?
Molt poquets. I després també pel propi...
Dins d'aquest fleco està el problema de l'Ajuntament de Honda?
No. Dins d'aquest fleco és la decisió de l'empresa i la UTE de que, quin és el projecte, com anem a entrar endavant. I després sí que és veritat que al final, de la manera que volem plantejar fent les inversions, pues requereix passar-lo pel Consell Jurídic Consultiu, que és perceptiu per a un contracte d'aquestes característiques i que és el que haurà d'informar, i en el cas de que sigui l'informe favorable, a partir d'ahir jo crec que les coses aniran molt ràpides el que són l'elaboració de projectes, els permisos i la construcció, tot això. Si el moment que ens fiquem les piles i agarrem velocitat de crucero, no hauria de passar més de 2 o 3 anys per a començar a tindre la planta al fetent, no? Però sí que és veritat que n'hi ha coses que tal com les anem fent ja aniran millorant moltíssim la nostra gestió de residus.
Si parlem de la càtedra Reciplaça de la UGI, estem parlant de...
Bueno, pues des de 2016 tenim una col·laboració, l'empresa pública Reciplaça, amb la Universitat Jaume I, que bàsicament el que busca és pues, anar allí on està la matèria gris, no?, i relacionar-lo amb el dia a dia, amb el sector. En este cas és una empresa pública, però és una cosa que ens passa i fem moltes coses, no? Una que fan, per exemple, és el control de l'aigua. L'altra és investigació de com fer que el residu se convertisca pues, en aquest combustible, no? Quines composicions has de fer per a tindre una matèria de suficientment qualitat, no?, per a gasificar o per a generar energia. Però a banda d'això també fem feines de divulgació, com el concurs que ha començat ara escolar de què fem amb el FEM, que participen escoles de tota la província, i la veritat és que els xavals te donen idees que sempre superen la teua part. També fem jornades de divulgació un poc més tècniques, i després tenim, i a més van donar el premi fa poquet, dos premis al treball final de grau i treball final de màster, no? En este cas el treball final de grau no el van poder donar per una qüestió administrativa, perquè la xica sí que havia fet un bon treball, però falta una documentació i no va poder ser, i el treball final de màster, que el va guanyar Ionut Ilie, pues la veritat és que molt contents, perquè jo no estic en el jurat, evidentment, perquè no tinc coneixements tècnics, però els enginyers de la empresa i de la universitat el van valorar molt positivament. I és bo, perquè al final el que fem és que gent que està estudiant, que té aquestes pues, noves idees, que està aprenent, pues, si encaren els seus treballs, acaba la nostra àrea, nosaltres guanyem, perquè tenim gent que se preocupa, que se va preparant, i al mateix temps mos donen idees. Jo crec que és una bona simbiosi, i bueno, pues, si al final el cas del premiat pues, són uns diners que té com a premi, a banda d'un reconeixement de la feina ben feta, i jo crec que això sempre és positiu, no? A banda de la nota que tingues pel teu treball final de màster, que n'hi hagi una empresa que te reconegui damunt, te donen un premi, jo crec que és positiu.
Mire, va deixar un titular en El Mundo l'altre dia, on deia que estarien molt pendents de la basura que recollia, el Partit Popular va contratar una empresa per a recollir les basures, si realment estaven fent la tasca com calia.
Sí, bueno, bàsicament hi ha una sèrie d'ajuntaments que és que els tràmits són complexos, fan una comanda de gestió per a que la Diputació contracte el que és la recollida. Tenim la recollida de 55 municipis, uh-huh. ens la carreguem des de la Diputació, que van des de Morella hasta Segorbe, és a dir, tot el que és l'interior de la província i vamos, una gran part, no? Sobretot són municipis xicotets. I sí que és cert que és una qüestió, bàsicament, de que l'administració el que ha de velar quan fa una contratació és que s'està gestionant i els diners públics s'estan gastant de forma adequada. Jo crec que és normal i això no és cap acció revolucionària, això ho entenen les empreses i ho entén l'administració. I també és cert que la Diputació al final té els tècnics que té i està on està. I clar, per a controlar que la basura s'està recollint bé en Tolodella o en Montanejos o un poble interior, pues el que has de fer és estar xafant el territori. Això no és el que vam fer, és fer una licitació que entenien que havia d'estar, una assistència tècnica, per a que s'encarregara d'aixes visites, de contactar amb els alcaldies, que són els que estan treballant dia a dia, saber si els punts estan passant, també a l'empresa, bàsicament per a...
Vostè sabeu aquesta empresa quant de temps estava contractada? De quan venia el contracte?
El contracte crec que n'hi havia diversos. Uh-huh. De fet, estan descompassats i la nostra idea és que estiguin acompassats perquè, de fet, tenim unes idees prou innovadores, però estan encara en estudi en projectes pilot i venien diferents acompassats. La veritat és que la satisfacció és... estem tenint resultats, n'hi ha gent que està més satisfeta, n'hi ha gent que no, però bueno, és normal. Si tot el món està supercontent, algú no t'estan dient bé, si tot el món està superenfadat, algo també passa, no? I tampoc se trata de ficar la sospita en ningú, sinó se trata de que els recursos públics se gasten de la manera adequada. Jo estic convençut que mos donarem compte de que hi ha coses que n'hi ha que millorar i buscarem i entendrem per què s'han de millorar. N'hi ha coses que al millor no s'estan fent i això sí que no pot ser, i n'hi ha coses segur que estaran fent-se molt bé, perquè si no s'estiguin complint també se notaria. Jo entenc que per això se fa l'assistència tècnica i bueno, els resultats els tindrem en breu, sí que n'hi ha alguns avanços, però és veritat que no m'he sentat encara a estudiar-lo perquè estic esperant que l'expedient estigui tot complet.
Mire, com a que sempre li preguntem per el mateix i pues, al final jo penso que vostè és el guardià dels residus de tota la comunitat, al final, que és la sensació que tenim, que vostè sempre els informa
ara,
molt.
Ara mateix sí que és cert que entre la presència del Consorci de Reciplaça i l'àrea de gestió de residus de l'Ajuntament de Castelló, que no us equivoquem, és la 170.000 habitants de la província, és una quantitat molt gran de gent, i la Diputació, la veritat és que sí, que és el tinc prou de control sobre el que està passant. També és la meva obligació saber aquestes coses, no al detall, però sí poder agarrar i dir s'estan enterrant tantes tones, s'està tratant tant de residu. Sí.
Però més enllà d'això, vostè és un polític de compromís i jo vull preguntar-li. Ahir el titular era se senten en la taula el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat Catalana.
Què pensé?
Sí, sí, el titular pues, era s'assenten en la taula el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat Catalana.
Ja era hora. Jo crec que en este tema, i ja que el fiquem damunt la taula, no ens equivoquem. Si n'hi ha algú que li interessa que n'hi hagi normalitat democràtica en Catalunya, és a la província de Castelló. I ens interessa per diferents motius. Perquè només n'hi ha que anar a agarrar un billet d'Euromet un diumenge per la vesprada de l'estació de Castelló per a saber la relació humana que tenim amb la comunitat del costat. No només això, és que crec que en l'any 2014 eren 1.000 el professorat català que eren valencians i valencianes que estaven donant classes allí. I només estem parlant d'aquest sector, a banda de les relacions comercials. I després perquè la infraestructura prioritària per a la nostra província, per a tota la nostra indústria taulerera, que dona de treball directes a moltíssima gent, passa pel corredor mediterrani. El corredor mediterrani és una qüestió física pura i dura, ha de passar per Tarragona, ha de passar per Barcelona i ha de passar per Girona, sí o sí, a no ser que ens facin el corredor que volíem fer mediterrani per Cuenca. Si no, és això, és a dir, ha de passar per ahir. I per tant, nosaltres necessitem que hi hagi normalitat democràtica, necessitem poder fer lobbies de pressió, que el president de la Diputació d'Alacant no vulgui anar a una reunió de presidents de diputacions per a defensar el corredor mediterrani perquè té una ideologia diferent a la meva, és una insensatesa.
A l'hora de solventar un problema, vostè deixa a part les ideologies?
Entenc que una cosa és la ideologia que te motiva quina solució li vols donar, i l'altra cosa, sobretot en aquelles coses que arribem a consensos, i ojo, perquè són capaços d'arribar a consensos, inclús a gent que tens les antípodes, se va veure en l'últim plenari de la Diputació, enmig d'un debat plenari, que és, ja és raro, vam arribar a un acord, la senyora Elena Vicente Ruiz, la senyora Cristina Fernández, el senyor Santi Pérez i jo. És a dir, vam arribar a un acord debatint i tenien ganes d'acord. I és veritat que darrere hi ha un treball de escolteu, feu-lo, que podem arribar a un acord, que estem d'acord en això, però no me pots dir això, però l'altre te dic que sí. I vam ser capaços, no? Per tant, no fixe el fet de com vostè és una persona de dreta, reaccionària, no vaig a intentar-me i intentar reaccionar a acordar amb vostè. La línia roja de Compromís on està? Està en el partit feixista, que ara mateix té representació en les institucions. Ahir fiquem una línia roja, n'hi ha coses a les que no ens anem a sentar perquè no se pot odiar al diferent com s'està fomentant l'odi des de determinats llocs i determinats càrrecs. Però després, la gràcia de la democràcia és el govern de tots, i el govern de tots implica escoltar a qui pensa diferent. I quan tenim punts en comú, com el finançament, com les infraestructures, hem de remar tots en el mateix sentit. Crec que és un error la Diputació, el que fa la Diputació d'Alacant, i per això crec que és bo que se senten el govern central i el govern català, perquè necessitem una solució política. La solució judicial no està portant a ningú lloc. No està portant a ningú lloc, no està arreglant res. I nosaltres som els primers interessants. Per relacions humanes, per relacions comercials, però sobretot per infraestructures comunes, que necessitem que la relació amb Catalunya sigui perfecta. I l'exemple el tenim, per exemple, en la plataforma Castor. La plataforma Castor se tenia que fer davant del Delta de l'Ebre. Però la Generalitat Catalana va dir, ei, estudio de sismologia. I van dir, pues així no se pot fer. I aleshores així, qui governava, el senyor Camps i companyia, dijeron, ah, pues la pones en Vinaròs, que no passa nada. Com si una línia administrativa dibuixada en un mapa, sí, anar a canviar la tectònica de plaques. Els resultats saben quins són. Milers de milions invertits per a res i terratrèmols que van sacsejar des de Vinaròs fins a Vés a saber on. Necessitem, evidentment, col·laborar amb ells.
Però mire, a més, hi ha hagut una última hora de la justícia que admeteix a tràmit una querella contra Netflix per vulnerar l'article tal penal per la emissió d'una pel·lícula que fa escarni als dos més cristians. I vostè... ho ha escrit, diu, au, pues res, la justícia espanyola entra en un altre toll ple de fang.
Sí, jo crec que la justícia espanyola des de fa un temps, i no sé per què, s'està complicant la vida de forma innecessària atentant contra drets bàsics de les persones. I esta setmana crec, el cantant de Death Con 2, d'un grup de música, que havia sigut condemnat pel senyor Marchena, que no ens equivoquem, si no m'equivoco és el president del Tribunal Suprem, sí, el condenava. I ara resulta que diuen que els òrgans superiors que no, que tenia tot el dret del món i que aquesta condena no era. Clar, tindre a un president del Tribunal Suprem que fa sentències que després en una instància superior li diuen que no té raó, pues te demostra que algo no està funcionant dins del poder judicial, que necessitem una regeneració ràpida. I necessitem una regeneració de veure com actuen i com se comporten. I per això pensava, és veritat que se diuen abogados cristianos, encara que jo com a persona cristiana considere que no em representen, és gent reaccionària que està en pleits amb l'Ajuntament de Castelló, perquè nosaltres volem retirar la creu dels caiguts, el monument feixista, i no ens ho estan permetent. Jo no puc entendre com un ajuntament no té capacitat de decidir quin monument té i quin monument no té. No ho entenc. Va passar a més carrers d'Alacant. Recordem que el govern progressista d'Alacant va voler canviar la plaça, crec que era la Divisió Azul, per la plaça de la Llibertat, i un jutge va dir que no, que tirava en cabarrera. Després, clar, s'ho va deixar a fer, perquè les administracions, home, si un ajuntament no pot ficar el nom del carrer a qui vol i no pot ficar el monument que vulga, pues ja me diran, pa què votem, no? Tenim l'exemple més absurdo de la secció quarta de la sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que diu que los ratios de 23 alumnos per aula que no són, que lo dejan suspenso, la proposta que fa el conseller Vicent Marsà, quan en Galícia el senyor Feijóo té ràtios de 23 per aula. Sí. Quina és la diferència? Que aquell és del PP gallec i estos com són de Compromís, entonces no poden fer-ho? Jo crec que acceptar una querella d'aquesta gent contra l'emissió del delito de blasfèmia me pareix una barbaritat i crec que s'estan equivocant. Jo entenc que la llei, és possible que vagi, si la llei s'ha interpretat així, tenim un problema. Al final, els delictes d'odi no s'estan entenent per a defensar les minories, sinó per a fer callar a la dissidència i a qui pensa diferent. I això no ho hauríem de consentir.
Mira, li llegis un titular ràpid, que ens queda poc de temps. Oriol Junqueras saldrà de la càrcel tras avalar Esquerra Republicana de Catalunya les cuentes de Pedro Sánchez.
Bueno, això és la visió del titular que vol lligar-lo. Jo crec que la gent és de la presó o no, depenent d'institucions penitenciàries, no d'acords de pressupost. La meva opinió, La meva opinió. Però bueno, si algú considera que darrere n'hi ha una relació directa...
Què li pareix que Oriol Junqueras que 3 dies de la presó...
Jo és que crec que el delicte de secessió rebel·lió i de rebel·lia no hauria d'existir, i crec que, a més, quan se va ficar el delicte de secessió i rebel·lió, no només està el que està escrit en la llei, sinó la voluntat del legislador, i el legislador que ho va fer va fer conferències i va explicar molt, molt, molt clar que se referien a actes violents. Jo, lo siento, no crec que ficar una urna en per a que la gent vote se pugui dir cop d'estat, com s'està dient. Jo crec que és cop d'estat. Tots el món saben més que n'hi ha hagut. El que va fracassar en els anys 80, n'hi havia tancs en València i els representants públics estaven segrestats dins del Congrés i els mitjans de comunicació estaven intervinguts, i l'altre que va tindre èxit, és el que va fracassar, el que va tindre èxit va tindre 2 milions d'exiliats, centenars de milers de morts en cunetes, una guerra civil d'uns quants anys, i en el cas de la ciutat de Castelló, bombardejos aeris i gent en el refugi. Per tant, crec que n'hi ha coses que no se poden dir a la lleugera. Crec que no hauria d'existir el delicte de secessió ni rebel·lió, i per tant crec que més enllà de la discrepància que va haver, és a dir, en la proporcionalitat, ha de ser un principi jurídic, i el que no pot ser és que el president del govern isque dient que una cosa és una performance. Bueno, pues si és una performance, no podria ser que acabara amb presó. Algú s'està enganyant o no s'està enganyant.
Que s'hagi aprovat el sostre de gasto?
Jo espero que derrogue la llei Montoro, és el meu deseo, però crec que això ho desitgem qualsevol persona que estigui en l'administració pública, i sobretot en casos concrets, no? Com és la Diputació, que té diners en el banc i en canvi no pot actuar ni pot gestionar amb llibertat. I és un problema, perquè cada volta la gent mos exigeix més a les administracions i n'hi ha respostes que no estem donant de la manera decidida i adequada, perquè, bueno, pues encara tenim la llei Montoro del 2015, que jo crec que és un senyor Cristóbal Montoro, que cada matí s'alça, somriu i diu: continue un govern teòricament progressista tenint la meva llei neoliberal vigent.
Bueno, ja s'ha aprovat. Moltes gràcies, Ignasi García, per haver estat així, i fins quan vostè vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer vindre a Vila-real.
Moltes gràcies.